diu la meva companya, diu, si estic aquí, perquè estic aquí. Si estic allà, perquè estic allà. La qüestió, Ivan Yerpes és queixar-se, me diu. I ara li dic, som-hi? I diu, sí. Poso la sintonia, no porto els auriculars, està xerrant amb el nostre col·laborador. Tinc raó o no tinc raó?
No.
D'acord.
No tens raó. Mira, justament el dissabte vaig estar en unes jornades d'intel·ligència emocional amb diferents ponents i diferents
ponències. Els que te seguim a xarxes socials, t'hem vist.
Sí, no? I precisament la queixa era un dels temes. Molt interessant, eh? Dit això, ho aparquem, eh? Perquè cadascú té la seva visió i la seva versió. Josep Maria Torres riu. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia. Bueno, Ric, perquè és veritat.
El que és veritat?
El tema de la queixa.
Ah, vale, pensava que m'anaves a donar la raó, dic, cole!
Encara no!
Encara que el Manuel de Pedrolo, que és un escriptor català que teníem així, deia que ens hem de queixar encara que ens pensem que no serveix per res.
A veure, que la queixa està bé, però clar, com tot en mesura, perquè a més la queixa el que produeix és pobresa, no?
Sí, jo crec clar, que depèn que de la no. queixa també, no?
Sí, depèn... No, allà amb queixar-nos en un moment determinat clar. No està bé, però sí. Com a hàbit, com a costum i ja com a integrat sí, dins sí. la nostra manera de funcionar i de ser, aquí sí que esdevé un problema, perquè moltes vegades no en són ni conscients, sí, que sí, estem sí. queixa per tot, amb tothom, a cada moment, en cada situació de la nostra vida.
Exacte, i quan es diu la paraula conscients, és el tema que volia parlar jo avui.
Doncs veus, una cosa va molt relacionada.
De la consciència, no?
Però aquí està la clau de tot plegat, Josep Maria, crec. I la part més difícil, també, adonar-se'n un mateix de tot plegat.
Evidentment, no, i és així. El fet de ser conscients ens fa ser... d'alguna manera més intel·ligents, ens fa d'alguna manera ser més amos de nosaltres mateixos.
I més coneixedors.
Més coneixedors.
D'un mateix, d'un mateix.
I aquí està el tema, no? Llavors, clar, abans de començar em deies de què parlarem, jo et deia doncs, de l'espinologia, per descomptat, no? Que ja sabem que l'espinologia té a veure amb la columna vertebral i té a veure amb el sistema nerviós, etc. No? Però també té a veure l'espinologia amb una filosofia
sí.
que té a veure amb la consciència. No? És a dir, jo posaria un exemple d'un cotxe. No? Quan una persona està dins un cotxe, quasi es fusiona amb el seu cotxe. O sigui, ja arriba un moment que sap les mides perfectes del cotxe. Sap que ja... Al principi no. Al principi pots pensar, ostres, tocaré allà i passes mig metro, però és que al final hi passem a un centímetre i és com si els sentits, nostres sentits... estiguessin incorporats en els del cotxe.
És més, aquí hi afegiria en Josep Maria que...
Els sentiments.
No. De manera...
L'enamorament al cotxe.
No, de manera inconscient ja posem primera, segona, tercera, embrague, freno, tot plegat i arribem a una destinació sense donar-nos compte...
Exactament.
...de com hi hem arribat i de tots aquests petits processos. Quantes vegades hem accelerat, quantes hem frenat, quantes vegades hem fet el canvi de marxa...
Exactament.
Etcètera.
Exacte.
Imagina't.
No, i arriba un moment que el nostre cotxe forma part de nosaltres fins i tot a un nivell emocional. És com si el cotxe, quan t'acomiades d'un cotxe que has tingut la teva experiència, quasi que hi tens una nostàlgia.
I tant.
És com un desprendiment, no?, del nostre cotxe. Doncs, i a més ara, amb la intel·ligència que hi ha en els cotxes, que ja són automàtics, que quasi funcionaran amb el nostre pensament aviat. O amb una paraula, o fes això, o fes allò, ja tenim càmeres. Per tant, està incorporadíssim el cotxe en els nostres sentits. Per tant, el cotxe representa un apèndix de nosaltres en un moment donat. Un apèndix vull dir una part de nosaltres, perquè hi anem fusionats. És més, el cotxe el cuidem. El cotxe li fem l'oli, el revisem, perquè si els frenos van malament...
El netegem.
El netegem.
Passem l'aspirador. Bueno,
alguns. No parlo per mi, perquè el meu cotxe és cotxe. El meu cotxe és cotxe. No forma part de mi. No hi tinc sentiments bàsics en aquest sentit. No?
Sí, però que moltes vegades el cuidem molt més que no pas a nosaltres mateixos.
Exacte. I aleshores, fent un símil de lo que és el cotxe i el cos, ve a ser el mateix. Llavors dius... Qui és el conductor del cotxe? L'usuari. I l'usuari del cotxe es fusiona amb el cotxe. Val? Per tant, arriba un moment que el cos, el cotxe, és com un cos, una part del cos. No? Doncs qui és l'usuari del cos? Aquesta és la pregunta. I és la filosofia de l'espinologia. Qui és l'usuari del nostre cos? Llavors, l'usuari del nostre cos som nosaltres, però no som el cos. Som els usuaris del nostre cos. A mesura que anem tenint més consciència d'això, cuidem més el cos. Perquè si tu no tens consciència del teu cos, doncs l'utilitzes com jo utilitzo el meu cotxe, que és el tinc brut,
no el cuido, no faig les revisions...
És un objecte per mi. Uh-huh. Eh? En canvi, hi ha moltes persones tenen el cos com un objecte, també.
M'estaries dient, Josep Maria, que, per exemple, com tinguem el nostre cotxe és com podem ser nosaltres? O no? O aquí és passar-me?
Aquí,
Igual que diuen que quan obres l'armari o casa teva, quan està com està, és un reflex de com som nosaltres? I en aquest cas, podríem fer una similitud aquí o no?
La similitud de mantenir el cotxe amb condicions de seguretat, amb condicions... És a dir, el teu cotxe hi porta gent. Per tant, el cotxe l'has de tenir segur, amb condicions, en certa mesura. Per tant, el nostre cos l'hem de tenir en condicions, perquè el nostre cos serà per tota la vida, el cotxe no. Per tant, podem fer una similitud, també ho podem fer la similitud de la casa, podem fer la similitud dels objectes que ens rodegen, però jo parlo del cos, eh? Que fem una similitud del cotxe com a conductors. I com a conductors sabem que si de cop i volta s'encén un senyal del cotxe i ens marca que ens falta els frenos o rodes o el que sigui, hem d'anar al mecànic a que ens el revisi per estar més segurs, perquè anem amb més confiança, etc. No? Per tant, cuidem el cotxe, però moltes vegades no cuidem el cos, com a vegades cuidem el cotxe, per exemple. No anem a revisió quan tenim un símptoma de dolor a l'esquena. A l'Ivan sí, perquè m'ho acaba de dir, però... però a vegades tenim un símptoma i diguem, ostres, ja passarà, m'entens? Però aquest símptoma l'arrossegarem o es complicarà o... Per tant, no fem revisió, no prenem consciència...
Però amb el cotxe hi ha persones que tampoc ho fan, això, eh?
Sí, però el cotxe...
No ens arrisquem tant.
Jo parlo del cotxe com a conductor. I el cotxe és un objecte. I el cotxe arriba un moment que li prenem tant les mides que l'utilitzem com una peça més de nosaltres, perquè ens desplaça, són les nostres cames, són el nostre... Antigament, quan teníem un cavall, pujaves damunt del cavall i sabies perfectament quan el cavall parava a fer la femta, perquè el cos parava o quan el cavall sentia un estímul de por. I la gent sabia perfectament perquè estava connectat amb el cavall. Per tant, anem siguent genets d'un cavall, conductors d'un cotxe, m'explico? Però també som conductors del nostre cos. No som el nostre cos només. O sigui, el nostre cos l'aprenem amb els sentits del nostre cos quan som petits. Comencem a conduir el nostre cos quan som petitons. Ens anem adaptant al nostre cos a mesura que anem creixent. Per tant, qui condueix el cos? Hi ha un xòfer del cos. Hi ha un conductor del cos. I aquest conductor del cos és una intel·ligència, és el cervell. El cervell és el que dirigeix, és el que condueix el nostre cos. És el que em diu, tirem a la dreta, tirem a l'esquerra, tirem endavant,
corre... Mengem això,
mengem l'altre,
fem aquest tipus d'esport, no en fem...
A mesura que anem prenent més consciència de que som els usuaris del nostre cos, anem cuidant més el nostre cos.
Això o no.
O a mesura que no som conscients, no el cuidem tant. És a dir, si jo tinc, per fer un símil, com dèiem al principi, si jo vaig conduint un cotxe però tinc les rodes gastades, no sóc conscient de que amb un revolt, amb aigua o gel, me la fotré. O tinc els frenos malament. Si jo no cuido el meu cotxe, és perillós anar amb el meu cotxe, m'entens? Però aquest símil és d'un objecte, però el cos ja no és un objecte per si. L'utilitzem com a tal, però perquè ens ajuda a moure'ns, De fet, és una forma d'encarnar-nos. Perquè qui és l'usuari del nostre cos? una part de nosaltres. Una part de nosaltres que té a veure amb la consciència. O té a veure amb l'ànima, que diuen. Perquè què és l'ànima? L'ànima és el que fa que sentim, és el tacte, els sentits. Si no, no podríem sentir el tacte de, envers l'altre, o no podríem sentir les emocions, o no podríem sentir... Per tant, tenim uns sentits. I aquesta és l'evolució de l'ésser humà, en certa mesura, des de la consciència. Perquè em diràs, ostres, una gallina té consciència? No. Un cavall té consciència? No. Per tant, aquesta idea de la consciència la tenim els humans. Dius, com saps que la gallina no té consciència? Bueno, té instint, té la intel·ligència, que s'anomena intel·ligència innata, que també la tenim nosaltres. Perquè nosaltres, sense consciència, podem viure igual com un cavall o com una gallina.
Home, hi ha unes certes diferències, no?, que és el que fa de diferenciar els humans dels animals.
Aquí està. Llavors, nosaltres, quan prenem consciència de que som humans i de que tenim una ànima o que tenim una responsabilitat, que tenim contacte, emocions, amor, no?, tot això fa que prenguem consciència de que som molt més que no pas una gallina o un cavall o un... Malgrat el cavall, la gallina, tenen una intel·ligència innata que també tenim nosaltres. I aquí ve el tema de la filosofia de l'espinologia. Com utilitzem la intel·ligència innata? Però bé, si la intel·ligència innata que té el cos la posem més amunt, qui condueix aquesta intel·ligència innata? Què fa que hi hagi una intel·ligència universal innata en les coses, en les plantes, en els animals, en els éssers humans? M'explico el que vull dir? És complicat.
És complicat i és profund, Josep Maria.
És profund, però té a veure amb l'espinologia perquè és la part filosòfica que tenim des del treball que fem d'espinologia, que s'anomena força...
Energètica?
Vida, energia... Llavors, com aquesta energia intel·ligent, per dir-ho així, que domina l'univers o el món, que nosaltres hi som i formem part, ho diria d'una altra manera, per d'això. El cervell, el nostre cervell, i el cervell de tots els animals vertebrats, és el déu del nostre cos. És el que coordina totes les funcions del nostre organisme. O sigui, sense el cervell no tindríem una ordre, no tindríem un equilibri, no hi hauria... Llavors la pregunta és, per què el cervell està en el crani i no està a la mà, o al braç, o a la panxa, o a la galta del cul, no sé, per dir alguna cosa? Uh-huh. No, perquè tot el procés evolutiu de l'ésser, animal...
Ha començat per aquí.
Va començar a portar un centre nerviós molt elevat a dalt, al cap.
I s'ha anat desenvolupant.
I s'ha anat creant membres, mans, cames, i el cervell ha dirigit tot això.
I, clar, tot està com molt relacionat i tot surt d'aquí.
I tot surt d'aquí. Aleshores, tots els nostres òrgans funcionen gràcies al sistema nerviós central, que és el cervell. Però perquè un òrgan com el fetge, com els ronyons, funcioni, té que haver-hi uns nervis espinals, té que haver-hi uns cables d'informació que vagin a parar a cada òrgan. I aquests impulsos que genera el cervell s'anomenen impulsos electroquímics. I és aquí on l'espinologia ajusta la columna vertebral per alliberar aquests impulsos electroquímics, perquè el teu òrgan funcioni millor o més equilibrat. Però ara bé, si el cervell és el déu del nostre organisme, del nostre cos, hi ha un déu superior que fa que aquest cervell, aquesta energia que té el cervell, funcioni. I tu dius, déu superior, parlem de religió? No, no parlem de religió, parlem de vida. Que la intel·ligència universal està fent funcionar tota l'energia que podríem anomenar intel·ligent, de tot el planeta. Per tant, tot està connectat.
Absolutament tot.
Absolutament tot. Tot. Fins i tot ens connectem, d'alguna manera, amb el nostre cotxe, com deia al començament.
O com jo deia també al començament, Josep Maria, amb aquestes xerrades que et comentava, que vaig participar el dissabte, una de les frases que vaig guardar és que la major part del que veiem ho construeix el cervell.
Sí.
Bueno. Tota la força, també. Tot.
Bueno, aquí entrem ja en un tema de...
Però relacionat amb el cervell, també és on hi ha tota la força, tot el poder i tota aquesta energia, que tot surt aquí.
Sí, perquè aprenem des del cervell a viure una realitat. Hi ha una realitat, des de petit ja, des de les creences, des de... No? Des de veure les coses des de la manera que els has vistes i tu els has anat, a base de generacions i explicacions, hem anat incorporant una idea...
Preconcebuda.
Preconcebuda. És a dir, hi ha una idea molt curiosa respecte a això, per resumir, per acabar, sí, si vols, però... És a dir, això ho explicava el Rudolf Steiner, no? Rudolf Steiner era un filòsof pensador, no? Creador de l'antroposofia i creador de tota la part de l'escola Waldorf i tota aquesta filosofia o aquesta branca, no? El Steiner deia una cosa que a mi m'agradava molt com a exemple, no? Ell deia... Què passaria si un cec de naixement l'operessin els ulls quan tingués 40 anys i de sobte hi veiés? Què veuria? No? Clar, com que un cec de naixement ha desenvolupat uns sentits i ha creat una idea de lo que veu en sense veure-ho, per tant té una idea de lo que pot ser un arbre o una lluna o pot ser el sol o pot ser... No? Un cec de naixement, el sol, el pot interpretar, doncs, amb escalfor, possiblement una llum, però una llum que no acaba de definir, no? Com sap que el color verd és color verd i el color blau és color blau? Un cec de naixement, parlo, eh? Uh-huh. Per tant, de sobte, si l'operen, què veuria un cec de naixement si de sobte pogués obrir els ulls? Per tant, la seva realitat no té res a veure amb la nostra, malgrat...
Uh-huh. Interessant.
Però què passaria si de sobte nosaltres que hi veiéssim un tipus d'energia de la qual possiblement, com per exemple, ell deia aquest exemple, no? Què passaria si nosaltres que hi veiéssim un àngel? Com el veuríem? Què veuríem? Per tant, ell deia que els cecs dels ulls físics no veuen com és un arbre, o poden sentir com és un arbre. Però de la mateixa manera que els que no som cecs, hem sentit parlar què és un àngel, però no en tenim ni idea. Mm-hmm. No? De la mateixa manera que un cec físic. No? Per tant, ell deia que els ulls espirituals, o els sentits espirituals, s'han d'educar. Hem d'anar veient-hi a poc. És com anar creant, a través de la ment i a través de la nova visió, poder veure-hi més amplement, no? No quedar-nos amb el que tu deies de les creences i de lo que hem anat acumulant i que possiblement la realitat és una altra, o hi ha moltes realitats, no?
Totalment. Josep Maria, estaríem molta més estona parlant d'aquests temes, no? Que un porta, com hem vist, amb un altre. Parlàvem de la confiança, hem anat a parlar i altres punts també molt interessants.
Sí, de la consciència, no?
Exacte, i de la consciència. I ho haurem de deixar per un altre dia.
Jo quedo parat de com en un quart d'hora podem parlar de tots aquests temes que són tan interessants i al mateix temps profuns. Vull dir,
mira, si algú té ganes d'aprofundir una miqueta més amb tots aquests temes, que contactin amb nosaltres i disfrutaràs com un nen petit, eh?
Oh, seria maco fer un programa una mica més llarg. Bueno, igual la gent diria, hòstia, què diu aquest tio ara aquí? No?
Bueno. Seria qüestió de posar-hi consciència. Josep Maria Torres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tinguis molt bon dia, setmana, i fins a la propera.
Fins a la propera.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.